Molt bona nit, senyores i senyors. Molt bona nit, Emili Tena. Benvingut.
Bona nit, Cristina. Bona nit, Art Addictes de Ràdio Estel.
Efectivament, perquè obrim el temps els propers 25 minuts per l'art de la reflexió. Ja saben que és l'espai que Ràdio Estel Principat dedica cada setmana a parlar una mica del nostre interior, de com ens reenfoquem, observar com som, com podríem ser i quines són les eines que tenim al nostre abast per millorar, no? L'Emili Tena, la setmana anterior, ens portava una amiga seva, que jo espero que també sigui amiga nostra del programa i que estigui moltes més vegades amb nosaltres, que és la Marta Rey. Marta Rey, benvinguda.
Hola, molt bona nit a tots dos. Moltes gràcies per haver-me tornat a convidar.
La Marta, jo no sé si hi ha molts coach com tu a Catalunya.
Doncs la xifra exacta no la sé. Crec que ara estan potser, no em voldria equivocar, però no sé si a la dotzena promoció, perquè de fet només hi ha una escola d'això i hi ha una... Clar, ve gent de tot el món. Pues pensem, 12a promoció, 10 per promoció, una cosa així.
Però hi ha molta gent que es dedica a això. Jo és la persona, primera persona que conec que es dedica al que fa la Marta Rec, ja ho direm.
Encara no ho hem dit.
Doncs no som gaires.
Sobretot perquè requereix una certa infraestructura. La Marta Rey treballa a l'àrea de la Seu d'Urgell, de l'Alt Urgell, a l'àrea del Pirineu, perquè jo crec que l'àmbit o la matèria amb la que treballa ho exigeix una mica, no? Aquest esperit de natura i de llibertat que respira el Pirineu no és fàcil de trobar en alguns indrets metropolitans de Barcelona, per exemple, no? I ara acabem desvetllant a què es dedica la Marta Rey. Ens ho expliques, Emili?
Sí, pues ella és coach assistida amb cavalls. És gerent i propietària de l'empresa Equànima, també és advocada especialista en defensa animal i autora del e-book Coaching Assistido con Caballos.
És a dir, que qui no ens havia escoltat en l'anterior programa que estàvem amb ella, ara sí que pot entendre que la Marta viu i treballa en allò que li agrada realment, eh?
Així és, Cristina. Tinc aquest privilegi i aquesta fortuna i és una de les bases, jo penso, per ser feliç, amb aquesta vida.
I tant, estic d'acord amb tu. Bé, la setmana passada, l'anterior programa, el que fèiem era... Vam acabar una mica abruptament, ho reconec, i per això la vam tornar a convidar, perquè parlàvem del tracte, de la interrelació que de manera tradicional hi ha hagut entre l'home i el cavall, i la gran capacitat que té el cavall, com tots els animals, d'entendre la nostra actitud i aptitud, la nostra ressonància, el que nosaltres expliquem a nivell de llenguatge corporal, a nivell de llenguatge verbal, més enllà de les paraules, i la incapacitat que té l'home d'entendre el que li passa als animals, no? I d'entendre les necessitats, en aquest cas, del cavall. Això a vegades ens porta a un carreró sense sortida. I la Marta ens explicava la setmana passada que aquest tracte és el que, en principi, et va fer separar-te del cavall, no?
Sí, així és. Jo us comentava, no?, que a l'adolescència vaig estar muntant a cavall i que m'hi vaig apartar perquè no em sentia gens còmode quan anava, no?, a les hípiques i veia com estaven tractats, tot i que moltíssima gent entén que pel fet de raspallar, d'alimentar, de donar-li beure, una bèstia està ben tractada. Doncs, no, jo no ho comparteixo. Jo sentia el patiment de molts animals pel fet d'estar tancats tantes i tantes hores i això em causava un malestar i sí, és cert que me'n vaig separar per això.
Mm-hmm. Ara, en aquesta nova etapa, els cavalls els tens en un prat aquí, als prats de l'entorn de la Seu. Què és el que necessita un animal? Primer, jo és una pregunta que et feia abans a micro tancat, però te la torno a repetir ara perquè ens fem una mica d'idea de amb quin personatge ens envoltem ara, no? Quant temps viu un cavall i com hauríem de tractar un cavall?
Hi ha estudis que indiquen que els cavalls amb estat feral viuen, poden arribar a una edat de 40-45 anys. Val? I això quan ho dius o quan es coneix en àmbits més que tracten habitualment amb ells, a nivell d'hípiques, etc., sorprèn, perquè el cavall, en ser domat i en ser estabulat, perd aquesta longevitat, no? I els cavalls estan estabulats i així pues, rarament arriben als 30 anys.
Mira que aquesta reflexió m'ha fet fer la derivada al món empresarial, mm-hmm. perquè tu també fora de micro has comentat és que creiem que els estem cuidant bé, que els donem menjar cada dia, que els raspallem, que els netegem, que els hi fem fer exercici, però aquesta percepció de una cosa és el que tu creus que li va bé en el cavall i una altra cosa és el que realment el cavall vol. I faig la derivada en el món empresarial, perquè en el món empresarial passa també el mateix. Tu en un líder d'un equip et pot dir no, si jo cuido molt bé amb els treballadors i els hi faig això, i faig això, i no sé què, i els motivo, i el dirigeixo d'aquesta forma i una altra cosa. Però una cosa és el que tu creus que estàs fent bé per aquell treballador o aquell col·laborador, i una altra cosa és realment el que necessita aquell col·laborador. Li has preguntat realment com se sentiria a gust dins la teva organització? Llavors, quan has dit això, m'ha vingut aquest flash perquè és bastant comú tractar aquest tipus de conflictes o d'errors que es cometen a les organitzacions. Donar per sabut les necessitats de l'altre.
Mm-hmm. Sí. Em feu pensar, no em vull ficar en el vostre territori, però crec, corregiu si no ho dic bé, que en l'àmbit del coach es parla de tres tipus de maneres d'enfrontar-se a la realitat, no? El victimari, la víctima i el salvador. I estaríem parlant d'aquesta actitud de salvador, no? Aquest que creu que ha d'arreglar-li la vida a l'altre sota els seus paràmetres perquè l'altre no arribarà mai a resoldre-ho per si mateix, no? I una mica segurament estem col·locant un prototip de funcionament propi en una altra espècie o en una altra persona o en un altre àmbit que molt probablement no s'ajustaria. I llavors tornem, m'agradaria tornar allà on vam deixar-ho, i és que per entrar en contacte amb els animals i fer coach amb els animals, primer has d'entendre'ls, no? I primer has de comprendre quines són les seves necessitats. I les seves necessitats o la manera que ells se senten còmodes per entrar en contacte amb nosaltres i ajudar-nos, quines són? Marta.
Mireu, el que estimen els cavalls és molt senzill i molt simple i, curiosament, és el que menys tenen a la major part de llocs. Els cavalls estimen la llibertat, els cavalls estimen viure amb altres cavalls perquè són animals gregaris i necessiten viure en ramat, i els cavalls necessiten tindre una alimentació continuada pel tipus d'estómac que tenen i el seu funcionament digestiu. A molts llocs els cavalls no estan en llibertat, es passen la major part del dia tancats, no se'ls permet estar amb altres cavalls perquè es considera que això genera discussions, baralles, i llavors, clar, sempre hi pot haver algun ferit i per motius de seguretat se'ls té apartats els uns dels altres. Si un cavall és un semental, segurament tindrà una vida d'aïllament per les seves característiques. I finalment també a molts llocs, ara que cada vegada sembla que s'està invertint això perquè es veu que per la salut no és bo, però a molts llocs se'ls dona menjar un cop al dia, per exemple, i això els és molt perjudicial per la seva salut.
Entrem en un altre àmbit que és el de les emocions. Tots els animals en tenen, hi ha molts treballs en aquest sentit, no? Una altra cosa és que puguin pensar sobre les seves emocions. Però els animals tenen les seves emocions i, a més, tenen una cosa molt bona, no? Que no entren en judici de les persones. Això deu ser francament útil, no?, a l'hora de fer un coach entre persones i animals, en aquest cas amb cavalls, que són tan... Tu ens explicaves l'anterior vegada que són tan perceptius.
Així és. El fet de... quan una persona o vol ser ajudat, no?, i vol fer un procés de creixement personal, vull dir, interactuar amb altres persones, sempre tenim, no?, aquest punt de dir, estic amb un altre humà, m'està jutjant, això m'ho diu per una vivència potser que amb ell ressona, que ha tingut anteriorment. Clar, quan tu estàs amb un animal, no hi ha aquesta capacitat de judici, l'animal no et jutja, l'animal es mostra el que passa, no? És un mirall de les teves emocions i al veure que no hi ha un judici, sinó que simplement és com una revelació, és una veritat del que tu estàs sentint i del que t'està passant, això ajuda molt a les persones i sobretot les fa avançar perquè els desvetlla, no?, quins bloquejos tenen sense lliure de judicis.
Bé, abans d'obrir aquesta porta del coach directament, l'Emili havia preparat un fragment. Realment, més que un fragment, segurament és com una mena de promoció, una mica d'esquema essencial del que és la pel·lícula. És la història d'un cavall. Ens l'expliques tu, Emili, la història de Sea Biscuit, no?
Sí, és la història d'un cavall que va viure molts pocs anys, va ser durant l'època de la postguerra i va ser un cavall incomprès en el seu dia perquè tenia una petita anomalia, però que a través de l'entrenament es va fer extremadament exitós perquè va guanyar moltes curses de cavalls.
Mm-hmm. Doncs, si us sembla, anem a escoltar aquest fragmentet i després fem un breu comentari i obrim ja la porta del coach.
¿Por una nariz? Si pierdes por una nariz, más vale que te caigas del caballo.
Por el futuro.
Valen para algo. Y no se tira una vida por la borda solo porque esté un poco madurado.
Parece muy rápido.
Sí, en todos los sentidos. Necesita aprender a ser un caballo de nuevo.
¿Hasta dónde quieres que lo lleve?
Hasta que se pare.
A ver, pisarse. ¡Oh, oh, oh!
Rápido.
Su caballo acaba de batir el récord de este hipódromo.
Bueno, es que este caballo tiene corazón. Creo que voy a apostar a que este jaco de Sea Biscuit no llegará a correr ni 1000 metros.
Te advertí lo que hacía Rosemont.
No fue culpa mía.
Si te mordía la cola.
Bueno, pues yo no.
¿Qué?
No veo por ahí.
No ve. Es ciego de un ojo.
No se tira una vida por la borda solo porque esté un poco magullado. Las apuestas estaban en su contra.
Bé, és molt sentimentaloide, si voleu, no? Perquè és una pel·lícula americana que els agrada provocar molt a través de les emocions, no? Però realment és una història real, no? M'agradaria que expliquessin que és una història real i que realment aquí el que ens importa és que en el moment que tu t'entres a comunicar amb una altra espècie i aquesta espècie t'explica coses de tu, això t'ajuda molt a créixer, no? No sé com a l'hora d'articular problemes concrets treballeu a Equanima o en el coach amb cavalls, però jo crec que ha d'haver-hi moltes maneres diferents, que el cavall ens sembla una cosa molt tòpica o molt específica, és a dir, que corre carreres i punto, o que tira d'un carro i s'ha acabat, o està dedicat a la feina, però el cavall pot fer moltes més coses i té molta, molta més sensibilitat i molta més capacitat d'afinar, no? Com ho feu vosaltres, Marta?
Bé, nosaltres treballem peu a terra, la gent no cal que pugin al cavall, és una activitat que està oberta a tothom i el sistema és generalment, bueno, quan arriba la persona, jo parlo una estona amb ells, ja procuro parlar i estar entre els cavalls, vale, per veure les reaccions, no? Jo vaig mirant les reaccions que tenen els cavalls a prop d'aquella persona, i mentre la persona m'explica l'objectiu que persegueix, jo li demano que, havent fet aquesta estada amb els cavalls, en un entorn relaxat i que la gent, pues, no, baixi pulsacions, es tranquil·litzi, doncs que triï un cavall, no? Moltes vegades la tria del cavall ja em dona molta informació, eh? Pregunto, però a part, bueno, cada cavall té les seves peculiaritats, no? I generalment, pues, ja apunta una sèrie de...
Diguem que tenen personalitat, els cavalls.
I tant, sí, sí. Cadascú té la seva. Igual que nosaltres, exactament igual. I això també amb la resta d'animals. És que, francament, vull dir, jo a vegades penso, nosaltres som animals. Sembla que ens n'hem descuidat, que ho som. De fet, ho som tots. I dins de cada espècie, cada individu és únic. Uh-huh. Amb totes. Amb la nostra i amb la resta. Doncs això que us deia, no? El fet de que triar un cavall ja, no? Bueno, apunta una sèrie de situacions, coses, no?, que et poden ajudar amb el coaching amb aquella persona. A partir de que ens ha definit l'objectiu, jo li demano, doncs, que amb una sèrie d'objectes que tenim, cordes, conos, ninos, és molt divers, no?, escenifiqui el que m'ha exposat a la pista i li demano que s'acompanyi del cavall. Llavors, en funció de les significacions que ha fet, que identifiquem amb emocions, i el pas d'aquella persona amb el cavall, si la vol acompanyar, si no, com reacciona davant de cada objecte que simbolitza una emoció, etc. Anem fent preguntes i anem fent que aquella persona vagi reflexionant i vagi trobant, no, el que té a dins, el que porta a dins, que l'ajudarà a aconseguir allò que es proposi.
Marta, tinc una pregunta. Per què comentes que és un treball que es fa... peu a terra i no sobre el cavall. Quina diferència hi ha o el per què treballes d'aquesta forma i no sobre el cavall? Hi ha algun...
Bueno, treballem part... així perquè sigui una activitat oberta a tothom, perquè, evidentment, pujar sobre d'un cavall no tothom hi està disposat. Llavors, el coaching es fa peu a terra. Fem equinoteràpia, però això ja és... Sí que a vegades comporta el pujar sobre el cavall, no? Però el coaching no. El coaching és peu a terra, és acompanyar-se de l'animal, no? I ja està. I ho comento molt perquè la gent, quan sent que és una activitat en cavalls, presumeix que s'ha de pujar, i això molta gent la fa... Potser ho faria, però diu, ostres, jo no m'atreveixo a pujar amb un cavall. No, que sapin que no cal pujar el cavall. De fet, m'encanta a mi que no calgui pujar el cavall. A mi l'utilitarisme que els hi donem als animals, doncs, va contra la meva manera de pensar. Crec que estem evolucionats lo suficientment com per respectar-los i no donar-los aquest sentit utilitarista que els hi donem. I el fet, el coaching a mi em va captivar també, a part de per els avantatges que té, pel fet de que l'animal és un facilitador, és un company, és un col·laborador amb mi. Jo, a la meva web, els cavalls surten com facilitadors equins. Val? Ells m'ajuden, ells són un més de l'equip. No són una eina que fem servir, són un més de l'equip.
Pensava que volia seguir, perquè no. Vosaltres també feu servir facilitadors, però no d'aquest estil, no?
No, jo, enllaçant amb aquest tema de les emocions, de la percepció de tots els animals que tenen, de tota aquesta informació que són capaços de captar i que nosaltres no captem. Avui em despullaré davant l'audiència, i no és un tema de cavalls, sinó és un tema de gossos, però perquè veiem com els animals són capaços de captar aquests estats emocionals. Els nostres oients, ells saben que qui em segueix, doncs, bueno, fa uns 3 anys que em dedico a aquest tema del desenvolupament personal, i volies no, doncs, primer t'has de treballar tu interiorment. Llavors, part o un índex o un barem que vaig veure que jo canviava és que, i ara potser us riureu, però sempre que passava davant d'un gos em bordava i no ho entenia. Anava caminant per un passeig i al davant hi havia 2 o 3 persones caminant igual que jo, i passaven per davant del gos i no bordaven. I passava jo i bordava. I era una cosa que durant els 34-35 anys m'ha anat acompanyant. I des de que em dedico a aquest tema del coaching, una de les coses que vaig veure és justament que ara, quan passo davant d'un gos, aquesta reacció principalment ja no es produeix. Mm-hmm. Llavors, això és una cosa que em va sobtar de tot aquest procés. És, ostres, quin estat emocional tindria jo abans que un gos sí o sí reaccionava bordant-me, i ara passa gairebé
desapercebut. Perquè en realitat del que parlem, ho parlàvem en l'anterior programa, però ho recordo ara, el que estem explicant moltes vegades és que nosaltres emetem informació constantment a través dels nostres pensaments, a través de les nostres emocions, a través de l'electricitat i del magnetisme que dimanem del nostre cos. Tots els cossos tenen una dimanació, no? I nosaltres som molt potents perquè estem vius i som forts, i llavors enviem molta informació que un altre ésser viu capta directament. Per això hi ha persones que se'ls moren les plantes, algunes plantes, i hi ha d'altres que al seu costat les plantes es fan grans, no? I, per què no, naturalment també els animals, en aquest sentit, són uns ressonadors molt importants de l'energia que nosaltres estem enviant. En aquest cas, quan les persones estem tristes o enfadades o preocupades, els cavalls tenen reaccions diferents?
Sí. Si una persona està enfadada, per exemple, no? Tot i que vulgui vindre amb una aparença, no? Perquè tots, jo potser avui he tingut un mal dia, no? I ara arribo aquí a la nit i vull donar una imatge de que estic serena i tranquil·la, tal, no? I, bueno, més o menys a través de la ràdio la podria donar, no? Però amb un cavall, no? Si tu estàs enfadat i dius, no se'm notarà, el cavall ho nota, val? Llavors el cavall, si tu estàs, tens ira, no vol estar amb tu, s'allunya. No té... El cavall sempre busquen estar amb certs que els hi transmetin confiança, perquè per ells també és una base de la seva supervivència. Doncs la ira, no en volen saber res, marxen.
Surten marxant. Jo ho dic, em torno a despullar avui davant l'audiència, perquè jo algunes vegades faig un petit experiment quan vaig en bicicleta i em trobo cavalls sueltos per la muntanya i si estan a prop del camí em paro davant d'ells i intento mirar a veure quina reacció tenen, si segueixen menjant, si marxen, si hi ha algun tipus de moviment i tot això.
Si estan habituats a veure bicicletes i tal, no haurien de marxar, i ells han de... Si ja no ho perceben com una amenaça, ells normal és que facin la seva, no? Si tu estàs content, si tu estàs confiat, si tu estàs en pau amb tu mateix, el cavall està amb tu, està al teu costat.
Molt bé, molt maco. Hem arribat al temps prescrit, em sap greu, perquè és un tema molt maco.
Tinc un parell de preguntes per reflexionar pels nostres oients.
Parlen endavant.
Per acabar el programa, i parlen de que els cavalls són animals molt empàtics. Tinc aquí una pregunta filosòfica per reflexionar. És: per què ha evolucionat l'empatia? Ho deixo pels nostres oients.
N'he relacionat amb els cavalls o en general?
En general.
En general.
En general.
Bé, si parléssim amb la Marta, segur que tindríem una resposta que me la puc imaginar, però ho podem deixar per una altra nova oportunitat. Marta, moltes gràcies per ser amb nosaltres. Gràcies a Emili per haver-la portat, per haver-la convidat. Ha estat un plaer. Estarem en contacte. Jo convido els nostres oïdors que, si tenen preguntes, a fer-nos, les facin a través del correu electrònic de redacció@radioprincipat.com. Emili, una abraçada. Moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies, Cristina. Gràcies, oients.
I fins la propera vegada. Que tinguin vostès molt bon cap de setmana.
Gràcies a tots. Bona nit.